amb Marta Pardell.
Primera reunió del govern després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró i enmig de la crisi més greu que viu la coalició entre Esquerra i Junts, que podria sortir de l'executiu si la militància ho refrenda. Avui, president i consellers s'han vist les cares i Aragonès els ha expressat que vol que la coalició continuï, tot i que no es descarta cap escenari. Mentrestant, el cap de l'oposició, Salvador Illa, descarta que el PSC pugui entrar en un govern que ha qualificat de fallit, ho ha dit a la xarxa.
És un govern fallit, jo crec que és un govern que no està funcionant, no compartim ni horitzó, ni objectiu que es marquen i l'actitud amb què ho afronten. Ens estem plantejant assenyalar que hi ha una alternativa, això sí, intentant ajudar en allò que es pugui.
És dimarts 4 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Acord entre PSOE i Podem pels pressupostos generals de l'Estat. Sònia Quer.
El Consell de Ministres d'avui ha aprovat l'avantprojecte de llei que ara haurà de passar el tràmit parlamentari. Segons els socis de govern, els comptes incorporen més despesa social, sobretot en salut i educació.
L'atur puja a Catalunya per tercer mes consecutiu, però cau un 6% en relació al setembre de l'any passat.
La causa és la fi dels contractes d'estiu, però la xifra total de desocupats se situa en el nivell més baix en 14 anys. Des de Comissions Obreres, el secretari d'Economia i Treball, Ricard Bellera, destaca que la meitat de contractes signats són indefinits.
Aquesta millora en el volum de persones ocupades a Catalunya s'acompanya, a més, d'una millora en la qualitat de l'ocupació. Per tant, es demostra que és perfectament compatible tenir una millora quantitativa i qualitativa al mateix temps del mercat de treball.
L'Ajuntament de Barcelona permetrà als ciutadans amb rendes més baixes circular per la zona de baixes emissions amb qualsevol vehicle.
A més, ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions diàries anuals per als propietaris dels vehicles més contaminants. Són les principals novetats de la nova ordenança que el consistori preveu aprovar el gener.
En cultura, el poeta Gabriel Ferrater serà la pedra angular del 22è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
Coincidint amb el centenari del seu naixement i els 50 anys de la seva mort, Sant Cugat li dedica una mirada total del 13 al 28 d'octubre. Se l'abordarà de moltes maneres, des de recitals dels seus poemes fins a espectacles a on prendrà vida.
En esports, les baixes condicionen el retorn del Barça a la Champions. Eduard Cabré.
Sense Araujo ni Koundé lesionats, l'entrenador haurà d'alinear una defensa poc habitual al camp de l'Inter. Xavi Hernández ha qualificat de vital l'enfrontament d'aquesta nit a San Siro.
Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dimarts. Continuarem parlant de domini de l'ambient assolellat al tot el territori, malgrat que cap a l'interior de les comarques de Girona i punts del Pirineu de més oriental poden arribar a formar-se alguns intervals de núvols baixos. També s'observen intervals de núvols baixos cap al litoral i prelitoral de Tarragona, però de moment avui no comportaran cap tipus de precipitació. I tot plegat acompanyat d'unes temperatures que de nou fregaran els 25-26 graus a punts del litoral i entre els 26 i 30 graus aproximadament cap a punts de l'interior. Avui les temperatures màximes ja seran una miqueta més baixes que no pas la dels darrers dies. I de cara a demà tindrem més intervals de núvols baixos, sobretot a punts costaners, on sobretot a la tarda a l'interior de les comarques de Girona i també a les Terres de l'Ebre pot arribar a caure alguna roïna molt feble i molt aïllada. Demà les temperatures encara podran baixar una miqueta més. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Al control de so hi tenim l'Ivan López i a la redacció i coordinant la Sònia Quer. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Primera reunió del govern després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró i enmig de la crisi més greu que viu la coalició entre Esquerra i Junts. Avui president i consellers s'han vist les cares i Aragonès els ha expressat que vol que la coalició continuï endavant, tot i que no es descarta cap escenari. Això malgrat el canvi de cadira, ja que la consellera de presidència, Laura Vilagrà, ha ocupat la cadira de Puigneró, mentre que l'esquerra del president s'ha situat al secretari del govern. Carina Bellvé, bon dia.
Bon dia per al president Aragonès. És temps de liderar, d'executar i de seguir governant per millorar el dia a dia dels catalans. I segons el líder republicà, això és el que espera la ciutadania, que el govern continuï treballant i que res quedi aturat. Per això, la voluntat del president, diu, és que el govern de coalició pugui tirar endavant, malgrat la situació, diu, patir-se plejat d'excepcionalitat. Escoltem la portaveu del govern.
El president ha expressat la seva voluntat que l'actual coalició pugui continuar i que ho faci plenament compromesa per poder millorar la vida dels catalans i de les catalanes. El president de la Generalitat ha demanat a totes les conselleres i els consellers que estiguin al 100% i treballant al màxim, com ho han vingut fent fins ara, perquè ja és una certesa que venen moments i dies complexos, mesos també a nivell econòmic i social, que requereixen de la màxima dedicació i, per tant, és necessari que res quedi aturat.
Pla ja no ha volgut avançar al pla B si finalment la militància de Junts vota per trencar la coalició de govern, però ha assegurat que no està sobre la taula la convocatòria d'eleccions.
En aquest sentit, el primer secretari del PSC i líder de l'oposició, Salvador Illa, creu que l'actual govern està en temps de descompte i que Pere Aragonès ja ha perdut tots els suports que el van dur a la presidència. En declaracions a la xarxa, Illa descarta entrar al govern si Junts en surt, però sí que s'ha mostrat disposat a arribar a pactes puntuals. Ens ho amplia Joan Ferrer.
Salvador Illa qualifica de fallit el govern actual per la crisi entre Junts i Esquerra i considera que està en temps de descompte. El líder de l'oposició creu que aquesta situació és insostenible per 3 anys més, però descarta entrar al govern.
És un govern fallit, jo crec que és un govern que no està funcionant, no compartim ni horitzó, ni objectiu que es marca, ni l'actitud amb què ho afronten. Ens estem plantejant assenyalar que hi ha una alternativa, això sí, intentant ajudar en allò que es pugui.
Illa, això sí, ha afirmat que si Junts surt del govern, el PSC continuarà oferint acords puntuals, com els pressupostos. En aquest sentit, el socialista s'ha mostrat satisfet pel pacte entre PSOE i Unides Podem en aquesta matèria i ha lamentat que l'actual executiu no vulgui negociar amb ells els comptes catalans.
Nosaltres el que vam dir és que estem disposats i si anem de debò, si no fem perdre el temps a ningú, no? La situació està ara com està, estan pendents de si continuen o no continuen, i per tant estem a l'espera. Nosaltres sí que estem, la nostra posició no canviarà, estem disposats a enraonar de debò de pressupostos.
D'altra banda, i a l'espera del que decideixi la militància de Barcelona, Illa considera que Jaume Collboni és el millor candidat per la capital catalana de cara a les properes eleccions municipals.
No deixem de parlar de diners, ja que el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat. Ha estat després de l'acord que han tancat el PSOE i Podem i que s'ha formalitzat a primera hora d'aquest mateix matí. Segons els dos socis de govern, els comptes incorporen més despesa social, sobretot en sanitat i educació. Uns pressupostos que també inclouen l'acord assolit amb els sindicats per apujar el sou de funcionaris i treballadors públics fins a un 9,5% d'aquí al 2024. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els pressupostos es presenten amb una perspectiva econòmica positiva, segons ha explicat la vicepresidenta i ministra d'Economia, Nadia Calviño. Així es plantegen un creixement del 4,4% del PIB per al 2022 i del 2,1% per al 2023. Això amb 21 milions d'ocupats i una taxa d'atur per sota del 12% quan acabi l'any vinent. Amb aquestes xifres es plantegen uns comptes que han dit, volen oferir, com ha dit la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, prudència i estabilitat alhora que es manté la justícia social per aconseguir un creixement econòmic inclusiu per amb ajudes a la classe mitjana i treballadora. I, per exemple, ha dit que la despesa sanitària d'enguany d'aquests comptes duplica la feta pel Partit Popular en el darrer any de la seva legislatura.
Gràcies, David Navarro. Són explicacions que s'estan donant ara mateix en el Consell de Ministres que se celebra a Madrid, i ara aquests comptes hauran de passar el tràmit parlamentari i, per tant, caldrà el suport d'altres grups. Doncs bé, des d'Esquerra Republicana, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, ja ha avançat que el seu vot l'hauran de suar.
Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos del estado de la humanidad, pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda y estudiaremos las propuestas. Ellos saben y ellas saben perfectamente cuáles son nuestras intenciones.
I enmig d'aquest context de perspectives econòmiques, avui hem conegut la xifra de l'atur del mes de setembre. Ha crescut per tercer mes consecutiu a Catalunya, amb 3.373 desocupats més al setembre. Catalunya se situa així com la segona autonomia on puja més la desocupació. Ara bé, si es compara amb l'any passat, aquesta xifra és un 6,3% inferior i la més baixa des de 2008 per a un setembre, un mes tradicionalment marcat per la pujada de l'atur a causa de la finalització dels contractes d'estiu, Carina.
La desocupació ha crescut un 0,96% més que l'agost i situa el nombre d'aturats fins a les 350.318 persones. Però en comparació amb el setembre passat, l'atur ha caigut un 6,3% i se situa en els nivells més baixos en aquest mes dels darrers 14 anys. Ho valora Enric Vinaixa, secretari de Treball.
Continua amb caràcter interanual la reducció de l'atur. Això és important assenyalar-ho. En segon lloc, assenyalar que aquest mes de setembre del 22 ha tingut un comportament o una tònica de comportament, podem dir, habitual, fruit també de les estacionalitats que es produeixen en diferents sectors, respecte a altres anys.
Per contra, les afiliacions a la Seguretat Social pugen i, si es compara amb l'any anterior, hi ha prop d'un 4% més d'empleats. A més, gairebé la meitat dels nous contractes són indefinits, un fet que celebra Comissions Obreres. Ricard Ballera és el secretari d'Economia i Treball d'aquest sindicat.
Aquesta millora quantitativa, aquesta millora en el volum de persones ocupades a Catalunya, s'acompanya, a més, d'una millora en la qualitat de l'ocupació, amb un 49,4, gairebé un 50% dels contractes que s'han signat al mes de setembre que han estat indefinits. Per tant, es demostra que és perfectament compatible tenir una millora quantitativa i qualitativa al mateix temps al mercat de treball.
L'atur ha pujat a totes les demarcacions catalanes, amb Lleida al capdavant amb un 4,8% més. A Girona hi ha un 3,5% més, a Tarragona gairebé un 2% i a Barcelona un 0,22% més.
Hem visitat una oficina del Servei d'Ocupació per conèixer la cara humana d'aquest increment mensual de l'atur. Aquest matí a Tarragona poques cues, però força desànim entre les persones que s'hi esperaven per fer tràmits. L'estacionalitat és un dels punts febles del territori i l'atur té rostre femení en moltes de les feines vinculades amb el sector serveis. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La Verònica té 43 anys i ha anat a l'oficina de Camp Clar a fer tràmits. Diu que fa molt que busca feina i que ara ja busca pràcticament de qualsevol cosa.
Soy camarera o limpieza de habitaciones o lo que salga. Con tal de trabajar me da igual lo que salga. Tengo 43 años, soy madre soltera, vivo aquí en el barrio y ahora mismo pues cobrando el paro. 2 años parada, que no me sale nada y estoy harta de echar currículums. Ahora vengo de echar 3 o 4 más en Tarragona, todo el día por internet.
L'Anna, en canvi, va sol·licitar l'atur després d'haver treballat tot l'estiu com a cambrera de pisos. Explica que ha estat una temporada amb molta feina.
Estaba fija y escondida en un hotel. Luego he pasando mal y me he cambiado hotel. Y la verdad que esta temporada había mucho trabajo y buscando gente por todas partes. Para mí no he hecho ni entrevista. Me llamaron y dicen, lunes vienes a trabajar.
El degoteig de gent a les oficines del SOC és constant, però no hi ha aglomeracions.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat a l'Alt Empordà un grup criminal que preparava narcollanxes per introduir haixix des del Marroc. Hi ha 19 detinguts i 22 embarcacions decomissades. Els investigadors afirmen que és un cop important a la logística del tràfic de drogues per mar. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal assentada a comarques gironines que es dedicava a preparar narcollanxes per al tràfic de xix que provenia del Marroc. En la investigació s'han practicat fins a 19 detencions i el jutge ha enviat a 2 persones a la presó. La investigació continua oberta i encara es podrien realitzar noves detencions. Ha suposat un cop important al tràfic de xix, com explica el tinent de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, Daniel Gómez.
És un cop important a la logística que podia donar suport i no només construint barques destinades al narcotràfic, sinó també adquirint tant el combustible com el material necessari per dur a terme aquests transports de substàncies estupefaents, principalment haixix provenent del nord d'Àfrica.
El 20 de setembre es van fer entrades i escorcolls a Roses, Castelló d'Empúries i Salt i es van practicar les detencions.
I atenció a aquestes xifres que ens arriben avui. Gairebé el 20% dels joves catalans justifica la violència contra la policia. Així es desprèn de l'estudi sobre les percepcions i actituds de la joventut envers els cossos policials a Catalunya. Un informe que aposta per canviar el model de relació entre policia i joves, fent espais reconeguts perquè facin botellots. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. L'enquesta posa de manifest que el 19,8% dels joves justifica l'agressió a un policia en el cas que considerin que la gent ha actuat de manera inadequada o desproporcionada. Els autors de l'estudi confirmen així que la relació entre joves i policia mai ha estat fàcil i aposten per canviar la formació dels agents en el seu tracte directe amb les generacions més joves. El president de la Fundació per a la Seguretat Pública és José Gázquez.
Jo crec que sí que podem canviar el tema de la justícia processal i jo crec que aquí sí que hauríem de donar més formació i actuar amb algun plan, no? Amb algun programa governamental o amb algun programa institucional que ens permetés, doncs, donar més formació de com s'ha d'adreçar, que jo Som policia, jo estic segur que la policia s'adreça bé, no? Però potser hi ha coses que s'han de perfeccionar i jo crec que seria interessant abordar aquest tema.
Els autors de l'estudi també aposten per aproximar-se sense gaire prejudicis a fenòmens com ara els botellots i proposen, a més d'incrementar la presència de la policia en escenaris amb aglomeració de joves, introduir altres perfils de mediació, com ara els agents cívics. En aquest sentit, es tractaria de reconèixer àrees de la ciutat perquè els joves puguin fer botellots de manera legal o reconeguda.
Els especialistes en càncer valoren com una gran notícia que el Departament de Salut s'hagi compromès a fer les reconstruccions mamàries en 6 mesos com a màxim, després d'una operació de càncer de pit. Tot i això, la preferència continua sent la reconstrucció en el mateix moment de la mastectomia. Maite Pola, bon dia.
Bon dia. Els tractaments de quimioteràpia i la voluntat de la dona són factors a tenir en compte a l'hora de pautar una reconstrucció. Ho ha explicat a la xarxa la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Clínic de Barcelona, Montserrat Muñoz. S'ha mostrat una ferma defensora de recuperar el pit al mateix quiròfan on s'ha extirpat.
Crec que per el que realment he de lluitar, i ho he parlat aquí amb el doctor Pondevila, que és el cap de família reconstructiva de mama del nostre hospital, és per intentar la reconstrucció mamària en el mateix moment que es fa la intervenció radical en la que t'extreu el tumor. Això és, del nostre punt de vista, l'ideal.
L'oncòloga mèdica ha admès que les llistes d'espera al clínic per una reconstrucció mamària han estat especialment llargues durant la pandèmia i tot just ara comencen a recuperar-se dels estralls.
La xarxa de comunicació local.
My home. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia a qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Ajuntament de Barcelona permetrà als ciutadans amb rendes més baixes circular per la zona de baixes emissions i ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions diàries que permeten moure's per aquest espai als propietaris dels vehicles més contaminants. Ara tenen prohibit l'accés als dies laborables. Aquestes són les principals novetats de la nova ordenança que el consistori vol aprovar al gener i que introdueix més informes per garantir la seguretat jurídica, però això sí, manté la delimitació i també els horaris actuals. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La nova ordenança, doncs, manté l'essència i la filosofia de l'anterior, que, recordeu, va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, per tant, el gruix de vehicles sense etiqueta ambiental no podran circular per l'espai interior de les rondes de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Les principals novetats anunciades són de caire jurídic, amb més informes avalant la seva necessitat i, sobretot, social. En aquest sentit, el nou text permetrà circular per la zona prohibida a totes les persones que tinguin un cotxe contaminant, però amb unes rendes inferiors a 2 vegades l'indicador de l'IPREM, és a dir, 1.158 euros al mes en el cas d'una unitat familiar amb una sola persona, una xifra que anirà creixent en funció del nombre d'individus que hi convisquin. A més, ampliarà de 10 a 24 els permisos puntuals per circular pels ciutadans amb cotxes contaminants, inclosos els turistes, i permetrà demanar una autorització temporal als professionals que utilitzin un vehicle per treballar i que estiguin a punt de jubilar-se. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica.
Aconseguim afinar molts col·lectius que es podrien haver trobat amb dificultats, no?, fer front a aquesta zona de baixes emissions, i per tant, donem aquesta dimensió més social, no?, sense de cap manera, doncs, renunciar a l'objectiu imperant, no?, de tenir una millor qualitat de l'aire.
Tot i la sentència contrària del TCJC, la zona de baixes emissions continua en vigor a l'espera del que digui el Tribunal Suprem.
Encara en clau de mobilitat, preocupació a Reus pels accidents causats per un mal ús del patinet elèctric. L'Ajuntament ha registrat 62 des de l'inici de l'any, una xifra que ja iguala als registrats al llarg del 2021. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Si l'any passat Reus va registrar 65 accidents motivats per un mal ús dels vehicles de mobilitat personal, enguany, entre l'1 de gener i el 30 de setembre, seran comptabilitzats 62. Davant aquestes xifres, l'Ajuntament de Reus ha anunciat contundència policial, ja que titlla les dades de preocupants. Dolors Vázquez és la regidora de Seguretat i Convivència de Reus.
Són xifres que no volem que s'incrementin, que no volem que se repeteixin i que, per tant, doncs, haurem de continuar treballant de valent, amb contundència, insisteixo, amb contundència i sense contemplacions, per tal de que es faci un ús correcte del vehicle de mobilitat personal.
La Guàrdia Urbana de Reus va aixecar un total de 716 actes a usuaris l'any 2021. Aquest 2022 ja en porta 542.
I anem fins a l'Alt Penedès, ja que Unió de Pagesos calcula que enguany la mitjana de producció del raïm caurà un 30% respecte del passat. Això implica que els 40 cèntims per quilo que es van marcar de mitjana com a preu no cobreixin els costos de producció. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Unió de Pagesos considera que de mitjana la davallada de producció de raïm a Catalunya és del 30% respecte al que seria un any normal a causa de la sequera i les altes temperatures. Recorden, però, també que venim de dos anys amb reduccions importants en el volum de raïm i consideren que els 40 cèntims que s'han marcat per aquesta barema són del tot insuficients. Josep Marrugat, responsable nacional del sector de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, apunta que el punt de partida hauria d'estar per sobre dels 50 cèntims per quilo.
En el cas de produccions ecològiques, per sobre dels 60 cèntims i més acostant-se a un euro. La producció del cava s'estima unes mitjana, no arriba als 7.000 quilos, i això doncs, dona unes produccions que estan per sota els 3.000 euros per hectàrea, del tot insuficient per cobrir el cost.
Demanen a l'administració que faci els controls pertinents en funció de la llei de la cadena alimentària per tal que justifiquin els preus i costos reals a l'hora de tancar els contractes de compra-venda entre els pagesos i els cellers.
És moment per la cultura. La 22a edició del Festival Nacional de Poesia, que se celebra a Sant Cugat del Vallès, arrenca el 13 d'octubre amb una edició dedicada a Gabriel Ferrater. Una trentena de propostes donen forma a l'edició que busca acostar la figura del poeta en totes les seves vessants. Cugat Media, Ana González.
Aquesta nova edició del Festival de Poesia serà especial. Més enllà dels recitals, el festival té com a eix un poeta estretament vinculat a Sant Cugat, del qual es commemora el seu any, coincidint amb el centenari del seu naixement i els 50 de la seva mort, i per això les principals propostes busquen anar més enllà de la seva obra per descobrir també la persona i el seu pensament. Així ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
La majoria d'activitats, tant les que hem explicat ara com les que trobareu en el programa, intenten jugar amb això, no? Com podem transportar Gabriel Ferrater al nostre any, al nostre 2022.
Això es notarà especialment en l'acte inaugural, el 13 d'octubre, amb l'espectacle Vull subornar la joventut, un muntatge que recupera la paraula de Ferrater, les seves entrevistes, conferències, classes i poemes, a la qual donarà veu l'actor Pol López. Tot plegat fins al 28 d'octubre, tot i que la cloenda de l'any Gabriel Ferrater també tindrà lloc a Sant Cugat i serà el 22 de novembre al Teatre Auditori amb un espectacle que també està inclòs a la programació del Festival Nacional de Poesia.
I és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que les baixes condicionen el retorn del Barça a la Champions. Sense Araujo ni Koundé, que estan lesionats, l'entrenador haurà d'alinear avui una defensa poc habitual al camp de l'Inter de Milà. Xavi Hernández ha qualificat de vital l'enfrontament d'aquesta nit a San Siro. Escoltem el tècnic terrassenc.
És la Champions, volem arribar lluny a aquesta competició, volem demostrar que podem tornar a ser competitius. Ho vam mostrar en el joc a Múnich, però al final és guanyar els 3 punts. És un partit vital, molt important per nosaltres i també ho serà el de la setmana que ve. No? Potser no definitius, però sí molt importants perquè puguem estar vuitens.
L'Inter-Barça començarà a les 9 de la nit i és el tercer partit de la fase de grups, però després de perdre el camp del Bayern de Múnich, els blaugranes necessiten ara un triomf davant un rival directe. A banda de Koundé i Araujo, també són baixa Frenkie de Jong, Memphis Depay i Héctor Bellerín. Els italians no poden comptar amb el davanter belga Romelu Lukaku i mantenen el dubte de l'argentí Lautaro Martínez. També en futbol ahir coneixíem que el Mollerussa es veurà les cares amb el club esportiu Cardassar mallorquí en la fase prèvia de la Copa del Rei, que en cas de superar aquesta eliminatòria jugarà contra un primera divisió. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el jugador del Mollerussa, Pucci.
Va ser una experiència brutal, el camp feia goig, vam omplir quasi tot l'estadi, els laterals, les dues bandes, la tribuna a rebossar, i la veritat és que estem esperant en aquest moment un altre cop com si fos, vamos, la primera vegada. Va ser un partit únic, no? I pensàvem que no tornaríem a repetir amb les nostres vides, però bueno, ahir estem tots pendents del sorteig allà a Madrid, només desitjava que el nostre president, el Jaume, tragués la bola de que ens feia jugar com a local.
L'eliminatòria a partit únic es disputarà al camp de futbol municipal de Mollerussa el 19 d'octubre. I en bàsquet, el Baxi Manresa s'estrena avui a la Champions masculina, una competició on el darrer curs va arribar fins a la final. Els del Baix jugant a partir de 8:45 a la pista del Limoges francès. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest dimarts el debut a la Lliga de Campions i ho farà a la històrica pista del Llemotges francès. L'aventura europea pels manresans comença amb un partit exigent. Els bagencs intentaran començar amb bon peu en una competició en la que són els actuals subcampions després de caure a la final de la temporada passada contra el Tenerife a Bilbao. Els manresans arriben a la cita després d'aconseguir la primera victòria de la temporada a la Lliga Endesa. Els francesos, per la seva banda, venen de perdre contra el Pau Orthez i, de fet, no han guanyat cap dels tres partits de Lliga Francesa que han disputat. Això, pel base del Manresa, Dani Pérez, no vol dir absolutament res.
Equip francès, són equips molt físics, que pressionen molt, que fiquen moltes mans i que bueno, haurem d'estar al nostre 100% per intentar endur-nos la victòria, no? Si no, no tindrem opcions, no?
A les files del Baxi, el tècnic Pedro Martínez podrà comptar amb tots els seus jugadors, malgrat que no tindrà el pivot Babatunde Olomuyiwa, que segueix amb fascitis plantar, i tampoc a Guillem Jou. El partit començarà a 8:45 del vespre.
I el pilot lleidatà Isidre Esteve ha aconseguit el seu millor resultat en una prova del Mundial de Rally Raid. Ha estat en la segona etapa del Rally del Marroc en què el català i el seu copilot, Chema Villalobos, han estat sisens, un resultat que permet enfilar-los fins a la vuitena posició de la general. I la triatló de Barcelona comptarà amb un 30% de participació femenina, un rècord en la competició. Es farà aquest diumenge a la platja de la Mar Vella amb la participació de 1.800 triatletes. El badaloní Jordi García, subcampió d'Espanya de triatló, el lo de distància olímpica, i la pretenca Sofia Aguayo, tercera a l'europeu de Coimbra, són els padrins d'aquesta prova. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El primer concert per a piano de Tchaikovsky és una partitura essencial del repertori per a piano.
El 7 i 8 d'octubre, l'Orquestra Simfònica OBC interpretarà a l'Auditori aquesta obra captivadora amb Martín García García i sota la batuta de Roderick Cox.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari. Omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25ª Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
L'arribada de la tardor és sinònim de temporada alta, almenys a la demarcació de Girona. És un dels festivals d'arts escèniques per excel·lència de casa nostra i s'estén pel calendari durant l'últim trimestre de l'any, com a punt de trobada entre l'escena catalana i la internacional. Un espai que acull propostes escèniques i alhora fa de plataforma de suport a la creació i la producció d'espectacles. La temporada alta s'ha anat consolidant com a esdeveniment de referència i s'ha guanyat un lloc al mapa dels millors festivals europeus.
Jo que em desperto una força de 100 pescadors, trepitjo la sorra i li dic bon dia a la lluna.
Lamento comunicar-vos que no tenim prou temps per repassar totes les propostes que podreu veure durant aquests 3 mesos. Però sí per recordar que no només hi ha activitats per a tots els gustos i edats, sinó que van més enllà dels escenaris. En total podeu escollir entre 193 funcions, entre les quals trobareu 22 estrenes. Una molt bona notícia que se suma a la tornada de companyies internacionals que havien deixat de visitar el festival a causa de la pandèmia. I encara més bones noves. Aquest 2022, el Temporada Alta creix, s'escampa pel territori i incorpora noves seus. L'Escala, Puigcerdà, Sant Gregori i Vilajuïga s'uneixen a Torroella de Montgrí, Banyoles, Palafrugell, Bescanó i les habituals Girona i Salt. Del 7 d'octubre al 12 de desembre torna el Temporada Alta. Trobareu tota la informació sobre la 31a edició del festival al web temporada-alta.com.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Primera reunió del govern després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró i enmig de la crisi més greu que viu la coalició entre Esquerra i Junts, que podria sortir de l'executiu si la militància ho refrenda. Avui president i conseller s'han vist les cares i Aragonès els ha expressat que vol que la coalició continuï, tot i que no es descarta cap escenari. Mentrestant, el cap de l'oposició, Salvador Illa, descarta que el PSC pugui entrar en un govern que ha qualificat de fallit. Ho ha dit a la xarxa.
És un govern fallit, jo crec que és un govern que no està funcionant. No compartim ni horitzó, ni objectiu que es marquen i l'actitud amb què ho afronten. Ens estem plantejant assenyalar que hi ha una alternativa, això sí, intentant ajudar en allò que es pugui.
És dimarts, 4 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. El govern central mantindrà la gratuïtat dels trens de Rodalies i mitjana distància durant tot l'any que ve. Sònia Kerr.
És una de les mesures incloses en l'acord de pressupostos general de l'Estat entre PSOE i Podem. El Consell de Ministres n'ha aprovat avui mateix l'avantprojecte de llei i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha fet anunci.
Con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanía, rodalíe y de trenes de media distancia de titularidad estatal.
L'atur puja a Catalunya per tercer mes consecutiu, però cau un 6% en relació al setembre de l'any passat.
La causa és la fi dels contractes d'estiu, però la xifra total de desocupats se situa en el nivell més baix en 14 anys. A més, la meitat de contractes signats són indefinits.
L'Ajuntament de Barcelona permetrà als ciutadans amb rendes més baixes circular per la zona de baixes emissions amb qualsevol vehicle.
A més, ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions diàries anuals per als propietaris dels vehicles més contaminants. Són les principals novetats de la nova ordenança que el consistori preveu aprovar al gener.
En cultura, el poeta Gabriel Ferrater serà la pedra angular del 22è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat del Vallès.
Coincidint amb el centenari del seu naixement i els 50 anys de la seva mort, Sant Cugat li dedica una mirada total del 13 al 28 d'octubre. Se l'abordarà de moltes maneres, des de recitals dels seus poemes fins a espectacles a on prendrà vida.
Pel que fa als esports, les baixes condicionen el retorn del Barça a la Champions. Eduard Cabré.
Sense Araujo ni Koundé, que estan lesionats, l'entrenador haurà d'alinear una defensa poc habitual al camp de l'Inter. Xavi Hernández ha qualificat de vital enfrontament d'aquesta nit a San Siro.
Fem també un cop d'ull a quin temps ens espera. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dimarts. Continuarem parlant de domini de l'ambient assolellat al tot el territori, malgrat que cap a l'interior de les comarques de Girona i punts del Pirineu de més oriental poden arribar a formar-se alguns intervals de núvols baixos. També s'observen intervals de núvols baixos cap al litoral i prelitoral de Tarragona, però de moment avui no comportaran cap tipus de precipitació. I tot plegat acompanyat d'unes temperatures que de nou fregaran els 25-26 graus a punts del litoral i entre els 26 i 30 graus aproximadament cap a punts de l'interior. Avui les temperatures màximes ja seran una miqueta més baixes que no pas la dels darrers dies. I de cara a demà tindrem més intervals de núvols baixos, sobretot a punts costaners, on sobretot a la tarda a l'interior de les comarques de Girona i també a les Terres de l'Ebre pot arribar a caure alguna roïna molt feble i molt aïllada. Demà les temperatures encara podran baixar una miqueta més. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de Soi tenim l'Ivan López i a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Primera reunió del govern després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró i enmig de la crisi més greu que viu la coalició entre Esquerra i Junts. Avui president i conseller s'han vist les cares i Aragonès els ha expressat que vol que la coalició continuï endavant, tot i que no es descarta cap escenari. Carina Bellver, bon dia.
Bon dia per al president Aragonès. És temps de liderar, d'executar i de seguir governant per millorar el dia a dia dels catalans. I segons el líder republicà, això és el que espera la ciutadania, que el govern continuï treballant i que res quedi aturat. Per això, la voluntat del president, diu, és que el govern de coalició pugui tirar endavant, malgrat la situació, diu Patrícia Plaja, d'excepcionalitat. Escoltem la portaveu del govern.
El president ha expressat la seva voluntat que l'actual coalició pugui continuar i que ho faci plenament compromesa per poder millorar la vida dels catalans i de les catalanes. El president de la Generalitat ha demanat a totes les conselleres i els consellers que estiguin al 100% i treballant al màxim, com ho han vingut fent fins ara, perquè ja és una certesa que venen moments i dies complexos, mesos també a nivell econòmic i social, que requereixen de la màxima dedicació i, per tant, és necessari que res quedi aturat.
Plaja no ha volgut avançar al pla B si finalment la militància de Junts vota per trencar la coalició de govern, però ha assegurat que no està sobre la taula la convocatòria d'eleccions.
Doncs bé, el primer secretari del PSC i líder de l'oposició, Salvador Illa, creu que l'actual govern està en temps de descompte i que Pere Aragonès ja ha perdut tots els suports que el van dur a la presidència. En declaracions a la xarxa, Illa descarta entrar al govern si Junts en surt, però sí que es mostra disposat a arribar a pactes puntuals. Ens ho amplia Joan Ferrer.
Salvador Illa qualifica de fallit el govern actual per la crisi entre Junts i Esquerra i considera que està en temps de descompte. El líder de l'oposició creu que aquesta situació és insostenible per 3 anys més, però descarta entrar al govern.
És un govern fallit, jo crec que és un govern que no està funcionant. No compartim ni horitzó, ni objectiu que es marca, ni l'actitud amb què ho afronten. Ens estem plantejant assenyalar que hi ha una alternativa, això sí, intentant ajudar en allò que es pugui.
Illa, això sí, ha afirmat que si Junts surt del govern, el PSC continuarà oferint acords puntuals, com els pressupostos. En aquest sentit, el socialista s'ha mostrat satisfet pel pacte entre PSOE i Unides Podem en aquesta matèria i ha lamentat que l'actual executiu no vulgui negociar amb ells els comptes catalans.
Nosaltres el que vam dir és que estem disposats i si anem de debò, si no fem perdre el temps a ningú, no? La situació està ara com està, estan pendents de si continuen o no continuen, i per tant estem a l'espera. Nosaltres sí que estem, la nostra posició no canviarà, estem disposats a enraonar de debò de pressupostos.
D'altra banda, i a l'espera del que decideixi la militància de Barcelona, Illa considera que Jaume Collboni és el millor candidat per la capital catalana de cara a les properes eleccions municipals.
Us ho destacàvem en titulars. El govern central mantindrà la gratuïtat dels trens de Rodalies i mitjana distància durant tot l'any que ve. És una de les mesures incloses en l'acord de pressupostos generals de l'Estat que han acordat PSOE i Podem i del qual destaquen l'augment en despesa social. El Consell de Ministres n'ha aprovat avui mateix l'avantprojecte de llei que ara haurà de passar el tràmit parlamentari. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat que en els pressupostos 2023 hi ha un important increment al transport per poder mantenir una política que consideren que també ajuda a lluitar contra les emissions de CO2.
Con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanía, rodalíe y de trenes de media distancia de titularidad estatal.
Tot plegat en uns pressupostos amb més despesa, on també s'incorpora l'acord arribat amb els sindicats per pujar el sou als funcionaris fins un 9,5% fins al 2024. A més, es garanteix la revalorització de les pensions als nivells de l'índex del preus al consum, en uns comptes que l'executiu, des de l'executiu, es qualifiquen de socials amb ajudes a la classe mitjana i treballadora.
Gràcies, David Navarro. I encara amb més xifres econòmiques, l'atur creix per tercer mes consecutiu amb 3.737 desocupats més al setembre. Situa Catalunya com la segona autonomia on puja més la desocupació. Ara bé, si es compara amb l'any passat, aquesta xifra és un 6,3% inferior i la més baixa des de 2008 per un setembre, un mes tradicionalment marcat per la pujada de l'atur a causa de la finalització dels contractes d'estiu. Carina.
La desocupació ha crescut un 0,96% més que a l'agost i situa el nombre d'aturats fins a les 350.318 persones. Però en comparació amb el setembre passat, l'atur ha caigut un 6,3% i se situa en els nivells més baixos en aquest mes dels darrers 14 anys. Ho valora Enric Vinaixa, secretari de Treball.
Continua amb caràcter interanual la reducció de l'atur. Això és important assenyalar-ho. En segon lloc, assenyalar que aquest mes de setembre del 22 ha tingut un comportament o una tònica de comportament, podem dir, habitual, però també de les estacionalitats que es produeixen en diferents sectors respecte a altres anys.
Per contra, les afiliacions a la Seguretat Social pugen i, si es compara amb l'any anterior, hi ha prop d'un 4% més d'empleats. A més, gairebé la meitat dels nous contractes són indefinits, un fet que celebra Comissions Obreres. Ricard Ballera és el secretari d'Economia i Treball d'aquest sindicat.
Aquesta millora quantitativa, aquesta millora en el volum de persones ocupades a Catalunya s'acompanya, a més, d'una millora en la qualitat de l'ocupació, amb un 49,4, gairebé un 50% dels contractes que s'han signat al mes de setembre que han estat indefinits. Per tant, es demostra que és perfectament compatible tenir una millora quantitativa i qualitativa al mateix temps al mercat de treball.
L'atur ha pujat a totes les demarcacions catalanes amb Lleida al capdavant amb un 4,8% més. A Girona hi ha un 3,5% més, a Tarragona gairebé un 2% i a Barcelona un 0,22% més.
Doncs hem visitat una oficina del Servei d'Ocupació per conèixer la cara humana d'aquest increment mensual de l'atur. Aquest matí a Tarragona poques cues, però força desànim entre les persones que s'hi esperaven per fer tràmits. L'estacionalitat és un dels punts febles del territori i l'atur té rostre femení en moltes de les feines vinculades amb el sector serveis. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La Verònica té 43 anys i ha anat a l'oficina de Campclar a fer tràmits. Diu que fa molt que busca feina i que ara ja busca pràcticament de qualsevol cosa.
Soy camarera o limpieza de habitaciones o lo que salga. Con tal de trabajar me da igual lo que salga. Tengo 43 años, soy madre soltera, vivo aquí en el barrio. Y ahora mismo pues cobrando el paro, 2 años parada, que no me sale nada y estoy harta de echar currículums. Ahora vengo de echar 3 o 4 más en Tarragona, todo el día por internet.
L'Anna, en canvi, va sol·licitar l'atur després d'haver treballat tot l'estiu com a cambrera de pisos. Explica que ha estat una temporada amb molta feina.
Estaba fija discontinua en un hotel. Luego ahí pasando mal y me he cambiado de hotel. Y la verdad que esta temporada había mucho trabajo y buscando gente por todas partes. Para mí no he hecho ni entrevista. Me llamaron y dicen, lunes vienes a trabajar.
El degoteig de gent a les oficines del SOC és constant, però no hi ha aglomeracions.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat a l'Alt Empordà un grup criminal que preparava narcollanxes per introduir haixix des del Marroc. Hi ha 19 detinguts i 22 embarcacions decomissades. Els investigadors afirmen que és un cop important a la logística del tràfic de drogues per mar. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal assentada a comarques gironines que es dedicava a preparar narcollanxes per al tràfic de xix que provenia del Marroc. En la investigació s'han practicat fins a 19 detencions i el jutge ha enviat a 2 persones a la presó. La investigació continua oberta i encara es podrien realitzar noves detencions. Ha suposat un cop important al tràfic de xix, com explica el tinent de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, Daniel Gómez.
És un cop important a la logística que podia donar suport i no només construint barques destinades al narcotràfic, sinó també adquirint tant el combustible com el material necessari per dur a terme aquests transports de substàncies estupefaents, principalment haixix provenent del nord d'Àfrica.
El 20 de setembre es van fer entrades i escorcolls a Roses, Castelló d'Empúries i Sal i es van practicar les detencions.
Atenció a aquestes xifres que ens arriben, gairebé el 20% dels joves catalans justifica la violència contra la policia. Així es desprèn de l'estudi sobre les percepcions i actituds de la joventut envers els cossos policials a Catalunya. L'informe aposta per canviar el model de relació entre policia i joves, per exemple, creant espais reconeguts perquè hi facin botellots. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia.
L'enquesta posa de manifest que el 19,8% dels joves justifica l'agressió a un policia en el cas que considerin que la gent ha actuat de manera inadequada o desproporcionada. Els autors de l'estudi confirmen així que la relació entre joves i policia mai ha estat fàcil i aposten per canviar la formació dels agents en el seu tracte directe amb les generacions més joves. El president de la Fundació per a la Seguretat Pública és José Gázquez.
Jo crec que sí que podem canviar el tema de la justícia processal i jo crec que aquí sí que hauríem de donar més formació i actuar amb algun plan, no? Amb algun programa governamental o amb algun programa institucional que ens permetés, doncs, donar més formació de com s'ha d'adreçar. Jo soc policia, jo estic segur que la policia s'adreça bé, no? Però potser hi ha coses que s'han de perfeccionar i jo crec que seria interessant abordar aquest tema.
Els autors de l'estudi també aposten per aproximar-se sense gaire prejudicis a fenòmens com ara els botellots i proposen, a més d'incrementar la presència de la policia en escenaris amb aglomeració de joves, introduir altres perfils de mediació, com ara els agents cívics. En aquest sentit, es tractaria de reconèixer àrees de la ciutat perquè els joves puguin fer botellots de manera legal o reconeguda.
Gràcies, Anna Ruiz. I seguim amb més qüestions de la jornada. El govern ha anunciat la creació de l'Energètica, que és, com es dirà, l'empresa pública catalana d'energia.
Avui s'han aprovat els estatuts i en les properes setmanes es nomenarà el Consell d'Administració i el Consell Assessor. L'Energètica ha de ser l'eina clau del govern per accelerar la transició energètica per aconseguir la neutralitat de les emissions al 2050. Proveirà d'energia tots els edificis públics catalans i gestionarà les centrals hidroelèctriques un cop s'acabin les concessions.
La xarxa de comunicació local. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Ajuntament de Barcelona permetrà als ciutadans amb rendes més baixes circular per la zona de baixes emissions i ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions que permeten moure's per aquest espai als propietaris dels vehicles més contaminants. Aquestes són les principals novetats de la nova ordenança que el consistori preveu aprovar el gener i que introdueix més informes per garantir-ne la seguretat jurídica. Però això sí, manté la delimitació i els horaris actuals. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La nova ordenança, doncs, manté l'essència i la filosofia de l'anterior, que, recordeu, va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, per tant, el gruix de vehicles sense etiqueta ambiental no podran circular per l'espai interior de les rondes de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Les principals novetats anunciades són de caire jurídic, amb més informes avalant la seva necessitat i, sobretot, social. En aquest sentit, el nou text permetrà circular per la zona prohibida a totes les persones que tinguin un cotxe contaminant, però amb unes rendes inferiors a dues vegades l'indicador de l'IPREM, és a dir, 1.158 euros al mes en el cas d'una unitat familiar amb una sola persona, una xifra que anirà creixent en funció del nombre d'individus que hi convisquin. A més, ampliarà de 10 a 24 els permisos puntuals per circular pels ciutadans amb cotxes contaminants, inclosos els turistes, i permetrà demanar una autorització temporal als professionals que utilitzin un vehicle per treballar i que estiguin a punt de jubilar-se. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica.
Aconseguim afinar molts col·lectius que es podrien haver trobat amb dificultats, no?, fer front a aquesta zona de baixes emissions, i per tant, li donem aquesta dimensió més social, no?, sense de cap manera, doncs, renunciar a l'objectiu imperant, no?, de tenir una millor qualitat de l'aire.
Tot i la sentència contrària del TCJC, la zona de baixes emissions continua en vigor a l'espera del que digui el Tribunal Suprem.
Atenció a aquesta alerta que ens arriba des del CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. El 90% de les tortugues marines que hi tenen ingressades presenten diversos tipus de plàstic en el seu tracte digestiu. Ens ho amplia des del Prat Ràdio Luis Rodríguez.
De les 90 tortugues babaues ateses a l'àrea clínica i de rescat del CRAM, s'han analitzat un total de 52 mostres de femtes i en el 90% dels casos han aparegut diferents tipus de plàstics. Els més habituals han estat el de tipus làmina, seguit per fragments, i de tipus foam. La responsable de conservació i investigació del centre, Sílvia Giral, alerta que és una problemàtica de la qual no som prou conscients perquè no la veiem.
El que passa amb tota aquesta problemàtica és que, com que està dintre dels oceans, no la veiem al nostre dia a dia i creiem que no existeix, perquè amb les corrents tota aquesta brutícia passa a llocs que nosaltres no veiem i pensem que la problemàtica no és tan gran com sembla, però nosaltres, que hi treballem cada dia, que vivim en el mar bueno, que el tenim aquí davant, ho portem amb els pacients que arriben.
Tanmateix, assenyala que la gran quantitat d'aquests residus acabarà afectant les persones pel consum de productes del mar. D'altra banda, el CRAM també ha denunciat que l'any passat també va ser el que més es va registrar animals amb restes a xarxes, probablement a causa de la pesca il·legal i de les xarxes fantasma al Mediterrani.
Anem ara fins a les Terres de l'Ebre, on el Consorci de Polítiques Ambientals, el COPATE, arrenca la campanya informativa per desplegar la recollida selectiva porta a porta als grans productors del litoral de l'Ebre. Són més de 300 establiments, sobretot del sector de la restauració, els quals s'informarà fins a final d'any de com funciona aquest nou mètode per recollir la brossa orgànica. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
La iniciativa, que porta pel nom Tanca el Cercle i que començarà al gener, ha sumat ja més de 300 restaurants del Montsià i el Baix Ebre, que comptaran amb nous contenidors equipats en xips que identifiquen a qui correspon cadascú, amb l'objectiu de conèixer i bonificar aquells que separen correctament aquestes deixalles. Xavier Faura, president del COPATE.
El que es pretén no només és millorar la recollida de la fracció orgànica, sinó que a la vegada els ajuntaments puguin tenir informació de quins són els productors que estan complint o no amb les prescripcions de la recollida selectiva de la fracció orgànica. I en aquest sentit, el propi ajuntament podrà establir les mesures fiscals per a, diguem d'alguna manera, beneficiar, és a dir, premiar el productor que ho fa bé o sancionar o castigar el generador de residus que no ho fa correctament.
Amb aquest canvi de model de recollida selectiva, l'ENS pretén augmentar la taxa de reciclatge i arribar als límits establerts per la Comissió Europea, els quals determinen que cal assolir un 55% de la recollida selectiva al 2025 i un 60% el 2030.
Repassem altres notícies destacades del dia. Una operació antiterrorista de la Guàrdia Civil al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, ha acabat amb almenys un detingut.
L'acció ordenada per l'Audiència Nacional va desplegar des d'ahir al vespre i fins a la mitjanit una trentena d'efectius que han escorcollat diversos habitatges del nucli antic del municipi. S'ha fet almenys una detenció.
El Tribunal Superior de Justícia declara ferma una altra sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà en una escola.
En aquest cas es tracta de l'escola Bogatell de Barcelona. La resolució anul·la el projecte lingüístic del centre perquè considera que no té en compte el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial juntament amb el català.
Salut declara 23 hospitalitzats més per Covid-19 l'última setmana. Ja hi ha 400 persones ingressades.
D'aquests, 16 estan greus. A les UCIs, 4 més que la setmana anterior. En aquest període també s'han confirmat 11 morts, la majoria de persones de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 42.
Moment per a la cultura. La 22a edició del Festival Nacional de Poesia, que se celebra a Sant Cugat del Vallès, arrenca el 13 d'octubre amb una edició dedicada íntegrament a Gabriel Ferrater. Una trentena de propostes donen forma a aquesta nova edició que busca acostar la figura del poeta en totes les seves vessants, així com reivindicar la poesia dels Països Catalans. Cugat Mèdia, Anna González.
Aquesta nova edició del Festival de Poesia serà especial. Més enllà dels recitals, el festival té com a eix un poeta estretament vinculat a Sant Cugat, del qual es commemora el seu any, coincidint amb el centenari del seu naixement i els 50 de la seva mort, i per això les principals propostes busquen anar més enllà de la seva obra per descobrir també la persona i el seu pensament. Així ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona.
La majoria d'activitats, de les que hem explicat ara, com les que trobareu en el programa, intenten jugar amb això, no? Com podem transportar Gabriel Ferrater al nostre any, al nostre 2022.
Això es notarà especialment en l'acte inaugural, el 13 d'octubre, amb l'espectacle Vull subornar la joventut, un muntatge que recupera la paraula de Ferrater, les seves entrevistes, conferències, classes i poemes, a la qual donarà veu l'actor Pol López. Tot plegat fins al 28 d'octubre, tot i que la cloenda de l'any Gabriel Ferrater també tindrà lloc a Sant Cugat i serà el 22 de novembre al Teatre Auditori, amb un espectacle que també està inclòs a la programació del Festival Nacional de Poesia.
Més cites destacades, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca es prepara per a la setena edició amb 44 curts a competició. Enguany, a més, han batut el rècord de pel·lícules inscrites amb més de 600. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
En total es van presentar 666 propostes per a aquesta edició, procedents de Brasil, Països Baixos, Estats Units, Albània, Regne Unit, Iran, Espanya i Catalunya. Tots ells es projectaran entre el 14 i el 23 d'octubre al Celler de Vilaseca, un espai noucentista que s'estrena com a ubicació del certamen. Aquesta és la segona edició on el FICBI servirà de preseleccionador dels Premis Goya. Josep Baró, director del festival, explica que aquest fet fa a les distribuïdores fixar-se més en el festival.
Bueno, el fet d'estar en aquesta llista sempre és un segell de confiança i qualitat, no? que les distribuïdores ho tenen molt present. De fet, per això hi ha una obra que s'estrena aquí. Es podia estrenar a un altre festival, però s'estrena a Vilaseca perquè han cregut convenient que Vila-seca és un festival que ja comença a tenir el seu nom i que, bueno, era important presentar-la aquí, no?
Aquesta edició comptarà també amb l'estrena mundial de Pisanca, de Jorge Judice. La gala d'obertura del 14 d'octubre serà presentada per la periodista Txe Arana i comptarà amb la premiada Luisa Gabassa. La sessió de cloenda del diumenge 23 acollirà l'entrega dels premis conduïda per l'humorista Peyu.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que les baixes condicionen el retorn del Barça avui a la Champions. Sense Araujo ni Koundé, que estan lesionats, l'entrenador haurà d'alinear una defensa poc habitual al camp de l'Inter de Milà. Xavi Hernández ha qualificat de vital l'enfrontament d'aquesta nit a San Siro. Escoltem el terrassenc.
És la Champions, volem arribar lluny a aquesta competició, volem demostrar que podem tornar a ser competitius. Ho vam mostrar en el joc a Múnich, però al final és guanyar els 3 punts. És un partit vital, molt important per nosaltres i també ho serà el de la setmana que ve, no? Potser no definitius, però sí molt importants perquè puguem estar vuitens.
Serà a partir de les 9 de la nit quan els blaugranes visiten el camp de l'Inter de Milà. És el tercer partit de la fase de grups, però després de perdre amb el Bayern de Munich, els blaugranes necessiten el triomf davant del que és un rival directe. A banda de Koundé i Araujo, també se'n baixa Frenkie de Jong, Memphis Depay i Héctor Bellerín. Els italians no podran comptar avui amb el davanter belga Romelu Lukaku i mantenen el dubte de l'argentí Lautaro Martínez. I ja coneixem els emparellaments de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina de Futbol. Els tres equips catalans jugaran com a locals. El Levante Las Planas rebrà el Granada, l'Espanyol el Cacereño i l'Europa a l'Oviedo Moderno. El Barça està exempt en aquesta segona eliminatòria. Els partits se celebraran els dies 18, 19 i 20 d'octubre. I parlem de bàsquet perquè el Baxi Manresa s'estrena avui a la Champions masculina, una competició on el darrer curs va arribar fins a la final. Els del Baix juguen a partir de 8:45 a la pista del Limoges francès. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest dimarts el debut a la Lliga de Campions i ho farà a la històrica pista del Llemotges francès. L'aventura europea pels manresans comença amb un partit exigent. Els bagencs intentaran començar amb bon peu en una competició en la que són els actuals subcampions després de caure a la final de la temporada passada contra el Tenerife a Bilbao. Els manresans arriben a la cita després d'aconseguir la primera victòria de la temporada a la Lliga Endesa. Els francesos, per la seva banda, venen de perdre contra el Pau Orthez i, de fet, no han guanyat cap dels tres partits de Lliga Francesa que han disputat. Això, pel base del Manresa, Dani Pérez, no vol dir absolutament res.
Equip francès, són equips molt físics, que pressionen molt, que fiquen moltes mans i que bueno, haurem d'estar al nostre 100% per intentar endur-nos la victòria, no? Si no, no tindrem opcions, no?
A les files del Baxi, el tècnic Pedro Martínez podrà comptar amb tots els seus jugadors, malgrat que no tindrà el pivot Babatunde Olomuyiwa, que segueix amb fascitis plantar, i tampoc a Guillem Jou. El partit començarà a 8:45 del vespre.
També en bàsquet, el Cadí La Seu va oferir a l'Ajuntament de La Seu d'Urgell el segon títol consecutiu de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet i el cinquè en la seva història. I demà dimecres inicien la Lliga Femenina. El Cadí La Seu ho fa jugant davant el Jairis, l'Espar Uni Girona davant del València i el Barça Sant Feliuenc amb el Leganés. I la triatló de Barcelona comptarà amb un 30% de participació femenina, un rècord en aquesta competició. Es farà aquest diumenge a la platja de la Mar Bella amb la participació d'uns 1.800 triatletes. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Wrap me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? Ain't it crazy with love? La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. Primera reunió del govern després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró i enmig de la crisi més greu que viu la coalició entre Esquerra i Junts. Avui president i conseller s'han vist les cares i Aragonès els ha expressat que vol que la coalició continuï endavant, tot i que no es descarta cap escenari. Per al president Aragonès és temps de liderar, executar i de seguir governant per millorar el dia a dia dels catalans i, segons el líder republicà, això és el que espera la ciutadania, que el govern continuï treballant i que res quedi aturat. Per això la voluntat del president és que el govern pugui tirar endavant malgrat la situació d'excepcionalitat, com ha dit la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
El president ha expressat la seva voluntat que l'actual coalició pugui continuar i que ho faci plenament compromesa per poder millorar la vida dels catalans i de les catalanes, perquè ja és una certesa que venen moments complexos, mesos també a nivell econòmic i social, que requereixen de la màxima...